si algú vol fer preguntes, doncs només ha d'aixecar la mà i intentarem ser una mica més breus del normal, però intentarem que hi càpiguen les preguntes. I així, doncs, aixequeu la mà i a veure com ho farem. A veure com ho farem. Hi ha algun micròfon per aquí? Va, doncs tu mateixa, Roser.
I si les acumulem? Si les acumulem totes, anem...
Sí? Doncs vinga, va. Preneu nota? Vinga, pregunta.
Bona nit. Soc Adrià, jo soc propietari d'una concessió a les botigues de Sitges i la meva pregunta aniria més encaminada per el que vostè ha comentat, senyor Jordi Villanueva, i una miqueta en conjunt, i també el que hem de fer, parlava de que abans hi havia quatre pescadors i no era una demanda a la platja, però és que clar, la població augmenta a tots els municipis i a nivell mundial i cada vegada hi ha més gent, ja no és el servei de la platja, sinó és que hi ha més gent. I aquesta gent, que abans eren quatre que volien platja, ara són 1.000. I els serveis que necessitem per donar a 1.000 persones no és el mateix que 4. Llavors, tot evoluciona, el sector gastronòmic evoluciona, ara mengem delicatessin i putorru, i abans era la cardolla. Llavors, nosaltres hem d'estar a l'altura per cuinar també o oferir els serveis que necessita la gent que està demandant a dia d'avui. I no és el mateix que el meu avi oferia la llauna de l'Estrella d'Am i la donava, que només necessitava 4 gels i una nevera, i ara necessitem una inspecció per part de sanitat increïble, uns controls increïbles, unes temperatures, una neteja, etc, 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 que evidentment no van concordant-se amb les ordenances, etc, etc, etc. Llavors volia que pogués proporcionar una solució en el tema que necessitem d'espai i serveis, que és el que necessitem, i no parlem de megacomplejos.
Molt bé, Adrià.
Gràcies.
Anem fent, doncs, recollim una mica les preguntes i les contestarem. Endavant. Si dieu el nom, així prendré nota i anirem recordant els temes.
Està ahí.
Deu funcionar. S'ho pot apropar?
Sí? No ho sé si funciona.
Sí, sí, va, sí. Perfecte.
Bueno, més que una pregunta, podria donar moltes aclaracions, perquè no sé si per sort o per desgràcia, com que vaig néixer fa 84 anys, vull dir, em conec el mar de Sitges, i la platja Sant Sebastià us la podria necessitar. He pres nota de lo que has dit, de que no es coneixen bé els fons. Aleshores, més que fer preguntes, he volgut oferir de que fa l'any 82, buscant mapes antics del litoral, vaig trobar un mapa del tercer terç del segle XVIII, que va del mar des de Tarragona fins el Llobregat. No sé si alguna de vosaltres el coneix o el teniu. Bueno, me'n vaig treure 10 o 12, que em vaig fer les fotografies i els tinc reproduïts. Llavors, és molt interessant des del punt de vista de que en aquest mapa es dibuixa la Porrosa. O sigui, davant de cada lloc, per exemple, comença davant de Tarragona, després ve, però buscant els més pròxims a Sitges, Cubelles, Vilanova, Sitges, agafa que és la zona de la Posidònia. I llavors marca aquests camins de la Porrosa a 10 braces de profunditat. Llavors, en plan de col·laboració i a través de l'Ajuntament de Sitges, us donaria la còpia d'aquest mapa interessantíssim. A més, surten els topònims i, a més, tinguem en compte una cosa que es podria dir, que aquest mapa equival a posar una fotografia aèria perquè està molt ben dibuixada al brut. I llavors la meva experiència de submarinista, que vaig començar amb els que han fundat el CRIS, l'altre dia o fa pocs dies es va morir l'Eduard Ametlla, que era l'últim que quedava d'aquests 10 que van fundar el CRIS. Aleshores, pues, en principi, respecte a la Posidònia no en queda res. Vull dir, ja fa uns anys, me'n recordo que quan l'avió des de Madrid anava més baix, jo feia unes fotos del litoral, moltes vegades per veure si veiem. I en aquell moment hi havia una draga que estava dragant i em va sortir una frase de que semblava que al darrere de la draga hi anava el cometa Halley. Estava sortint escrit en un diari. I és veritat. Llavors jo crec que tot això, més moltes altres coses, van degenerar el mar de Posidònia. És a dir, hi havia el brut de Vilanova, el brut de les Coves, i aquest brut, la bravada de dins o la berenada de fora, Jo crec que, i llegeixo molt els diaris, que sembla que parla de Posidònia, d'algú del fons del mar, o perquè veu associo Sitges o perquè en realitat és interessant. I diuen que la Posidònia, a part de clarificar el mar, el protegeix, etc. Després, he tingut una observació de que, en principi, jo crec que ara encara hi ha més sorra que, o com abans. Vull dir, no és que no n'hagi desaparegut, perquè en realitat jo em recordo que doncs, jo agafava musclos i com diria, cornetes davant del carrer Carret aquí Sitges. Aleshores, en el moment que es va fer els ports, vull dir, cuidado, és que és molt important tenir tants ports. Vull dir, diuen que el port de Ginestes és el més gran d'Espanya, no? Esportiu. Bueno, doncs, esclar, és el sacrifici que fem de que tot ha canviat. Però avui en dia, si algú em pregunta a quina platja de Sitges vols anar, i li tinc que recomanar, tinc amics de Barcelona que em pregunten, doncs dic, mira, jo no dic les botigues de Sitges, jo dic l'Areny de Sant Salvador, perquè en realitat anar a la toponímia antiga i era aquest. Pues, i per què s'ha defensat bé aquesta platja de les botigues? Doncs pues perquè en realitat hi ha les dunes que hi estan amb herbes i amb vegetació. Aleshores, aquí on hi havia el club natació, a tota la costa hi havia dunes. Jo de petit me'n recordo que ens tiràvem des del passeig a baix corrent a una duna, sobretot per allà al cantó del monument. Bueno, tot això ha canviat. I ara, en realitat, i no és una crítica, que és l'única que faré, és de que ara passa una màquina i deixa la sorra completament plana. La més petita onada ja arriba al muro, sigui un dia de temporal o no, perquè jo recordo un temporal que el vaig veure quan devia tenir 8 anys o 10 anys aquí a Sitges, que és que es van dur el pinar, van sorrar la caseta de la embarcació i van enfonsar el xiringuito. Aquí a la platja de Sant Sebastià, que jo era on de petit em feien anar a banyar-me expressament, perquè hi tenia la padrina, doncs, quan hi havia un temporal, l'aigua entrava aquí a la platja del número 45. Vull dir, en aquest sentit, ha canviat, i ha canviat en positiu moltes coses. Res més, no vull robar més temps.
Perquè... Vaja, a mi com a moderador m'ha interessat molt. Suggereixo que el fitxeu i faci una conferència, perquè... perquè això és la veu de l'experiència. I com que es va fent una miqueta tard, anem fent preguntes una mica més concretes, si us plau. I tot molt interessant, fantàstic.
Hola, jo sóc en Ricard, de Biodiversitat Sitges i ambientòleg. Trobo que s'ha parlat molt poc de l'impacte ecològic que pot generar la draga, perquè s'ha parlat de que es treu de les bocanes dels ports, o ha comentat en Manel que també es pot treure on hi ha Posidònia i que seria un desastre ecològic, però aquesta sorra que es treu de les bocanes es tira aquí al litoral. Trobo que aquí, bueno, a prop del primer pam d'aigua, a la sorra, etc., està ple de biodiversitat, ple d'organismes marins que fan les seves funcions, filtradors d'aigua, generadors d'oxigen, etc., no? Trobo que s'ha parlat molt poc d'això, dels impactes que generen a aquesta draga. S'ha parlat molt per sobre, però semblava que tot anés bé amb una draga i que no afectes gaire. Trobo que no. Què més? Bueno, tenia moltes coses. Sí, s'ha parlat també del consultor, que hi ha un compromís sostenible aquí a Sitges. Trobo que estem parlant de si es faran dragues o no, o si dragues sí o si dragues no, i aquí a Sitges la gestió... Bueno, la trobo molt, molt dolenta. Mai s'ha fet res per protegir el mar aquí a Sitges. Un poble de mar no ha fet mai res per protegir ecosistemes marins. Als pobles propers tenim platges protegides, tenim reserves marines, hi ha sistemes perquè els vaixells que surten no fondegin i destrossin els fons marins. No s'ha fet mai res per protegir aquestes platges. O sigui, abans de parlar, que trobo que és un desastre ecològic, aquestes regeneracions de platges... abans de fer això, trobo que ens queda, amb el context que vivim, de pèrdua de biodiversitat, etc., el canvi climàtic, etc., primer ens falta molta feina de conservació d'espais naturals. Bueno, tindria moltes preguntes. Sabeu que aquí a Sitges tenim espècies exòtiques invasores, algues. Crec que la draga, per exemple, afavoreix molt la seva dispersió. I dèiem que, per exemple, que tots vivim de la sorra i de la platja, turisme, hotels, guinguetes, etc. Hi ha gent que no. Hi ha gent que prefereix observar peixos, anar a pescar i trobar peixos, etc. Això pot fer disminuir molt el turisme, també. Les espècies exòtiques invasores, aquí l'estret de Gibraltar, que està molt a prop i el catedràctic sap que una espècie exòtica invasora es dispersa molt fàcilment i tenen un problema amb turisme baixat en picat, la pesca baixat en picat... Tinc moltes coses. El criteri de la bandera blava no l'entenc gaire, tampoc, perquè he vist algun any d'això que parlàvem de les banderes blaves, sortia un alcalde d'un poble de la Costa Brava amb unes cales amb les aigües cristal·lines plenes de peixos i posidònia i no tenien la bandera blava. I aquí sí, en teníem no sé quantes de bandera blava i no veig ni un peix. Vull dir, no sé. De peixos? Ah, sí, no.
Sí,
sóc bussejador, sóc pescador, vull dir, bussejo habitualment amb snorkel.
Bé, ja està, moltes gràcies. Una visió més ecològica. Algun apunt més per aquí? Júlia, sisplau. Ja anem arribant al darrere, un momentet.
A mi m'ha fet molta gràcia i quasi m'ha fet hasta un sentiment tremendo que us esteu queixant a Sitges que us falta sorra. Per favor, veniu a Garraf. Estem fins enfonsats de sorra. Sí. Aquest temporal ens ha arribat 1,40 m d'alçada sobre de lo que és la platja natural. Sí, 1,40 m d'alçada sobre de lo que és la platja natural. Sabeu lo que ha significat això per les casetes de Garraf? Doncs ha sigut la destrossa total i absoluta. I ara li toca, i ho sento, a l'Ajuntament de Sitges, del que jo també formo part, perquè sóc sitgetant encara que resideixi a Garraf, la forma que tenim de que cada any a Garraf arriba més sorra. Com és? Com no sé, abans jo, aquell senyor ha dit que tenia 84, jo quasi bé li arribo com vostè. Teníem 20-30 centímetres de sorra que se'ns quedava sota de les casetes, normalment. Ara cada any són 60-70, menys aquest any que la glòria ha sigut glòria per tots. 1,40 m d'alçada de la sorra sobre de la cera de Garraf. És total i absolutament... A cases que no s'hi pot pujar, no s'hi pot entrar. A gates. I això és un problema tremendo que cada dia anem notant. Per favor, veniu a buscar la sorra encara que sigui amb saquets de mà. Us agrairem d'una forma tremenda. La porteu cada dia, veniu amb una bossa de plàstic i us la donareu, a més, amb una copa de vi si és d'allò. Però emporteu-vos la sorra, per favor. Gràcies.
Molt bé.
Que bona.
Bueno, jo també soy vecino de Garraf i aquí se ha expuesto sobre el atractivo que tienen las playas y la importancia que tiene el turismo de playas para Sitges. Y nosotros en Garraf estamos viviendo una contaminación muy importante que viene del basurero de San Juan. Este tema es público, todo el mundo lo sabe. Soy consciente que el ayuntamiento está trabajando muchísimo en ello, el área metropolitana de Barcelona, la Diputación están trabajando en ello, pero no por eso los vecinos de Garraf dejamos de tener las molestias de hace casi 4 años de unos olores espantosos especialmente durante el verano y que el agua esté muy, muy sucia, especialmente en los últimos 2-3 años. Yo no sé si además de todas las acciones que se están tomando en el basurero de San Juan, que se está tapando, se están sacando los lixiviados, se están sacando el gas metano para que no contamine las napas, si hay algo más que se pueda hacer puntualmente en la bocana del Riuet, de estos ríos subterráneos que están aportando agua al mar. Y bueno, para nosotros es una molestia tremenda que esperamos que se pueda hacer algo más. Como así también tenemos otro problema que también está hablado siempre con todo el personal del ayuntamiento y en todos los consejos vecinales se toca el tema, que es de la depuradora, que siempre se promete, siempre se promete, y hace por lo menos 6 años que estoy yo activamente en todo esto, estamos esperando que venga, que venga, que venga. Cada 6 meses está hecha la licitación, cada 6 meses se va a hacer el año que viene, y seguimos esperando, y seguimos esperando, y seguimos esperando. Esta depuradora, cuando funciona mal, termina yendo algo al mar y termina contaminando.
Vale. Muy bien. No prenguem mal. Va, intentem fer les preguntetes més breus i anirem més per feina. Gràcies. El senyor que li cau el braç, com se diu?
A mi? Sí.
Endavant.
A vostè, a ti. Vale. El meu nom és Santiago, però no Rossinyol, i vaig néixer a la platja d'aquí fa 70 anys. Soc físic i he treballat 7 anys al meteorològic i 20 anys a Ports de l'Estat. Amb això els que estan sentats a la taula ja saben el que vol dir. La taula molt tècnica, molt millor, però s'han deixat el més important. La pregunta meva, i em faig una, Manel, quan va ser Sitges va tindre, anem a veure, els restaurants tenen la guia Michelin. I qui és la guia Michelin per les platges de tot el món? Ho saps? No. No ho sap ningú? No, no, la bandera blava ni tot això són porqueries. Són porqueries de tècnics. No, com jo, que sóc tècnic. No, són el New York Times. Tots els anys fan la classificació mundial de les millors platges del món. I durant diversos anys la millor platja del món va ser la platja de Sant Sebastià. I tothom em diu, oh, no pot ser. Oi, tu no coneixes món. Dic, sí, però falta una paraula, urbana. Perquè aquí al començament s'han dit, hi ha platges urbanes de tot tipus. La millor platja, una de les millors platges urbanes de Sitges del món és la platja de Sant Sebastià. Ara ja no crec que sigui, perquè desgraciadament van canviar a l'Ajuntament. I per què va ser la millor platja en aquella època? No fa tants anys, fa 10. Per què? Doncs ara em fico amb el del mig. Perquè la governança, sí senyor. Hi havia uns polítics que això era un basurero d'un pàrquing, que vaig lluitar molt des del meu puesto de veí, que sóc veí, visc aquí a la cantonada. Vaig lluitar molt amb l'Ajuntament i em van escoltar, els socialistes. I van treure tots els cotxes que hi havia per aquí i van fer una remodelació. I van fer una cosa que ha demanat el senyor. Diu, no tinc espai per posar les coses ara. Doncs aquí hi havia els cotxes. I ara hi ha restaurants, i es pot passejar, i hi ha de tot. O sigui, ningú de Sitges ha sabut que tenia la millor platja urbana del món, una de les millors. D'acord, segona pregunta. No, 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 bueno, sí, però... Jo... Perdó, segon, anem a veure. Aquí aquesta, no m'ha agradat gens la reunió, perquè ha sigut una reunió tècnica, i els que tenen que portar tenen que ser els governants, que bé que està aquí la jefa, però aquesta, per què van guanyar la platja aquella, la millor platja del món? Perquè hi havia un govern socialista, hi havia un partit socialista al Ministeri de Foment, hi havia una diputació socialista, i els tres van fer això i moltes més coses, el Cal Ferrat també. Jo vam aportar 3 milions i mig. Adéu-siau.
Molt bé.
Adeu.
Moltes gràcies. Molt bé.
Sí.
Molt bé. Se'ns està allargant una mica el tema. Jo suggereixo que aquest tema de la platja avui ha estat un èxit i necessita una segona part.
Sí.
Per tant, fem l'última pregunta i els que quedeu al darrere, perdoneu. Em sap greu, però és que s'està allargant ja, portem un quart d'hora de fora del previst.
Bueno,
a veure si algú de pes ens... Endavant!
Que primero, bueno, muchas gracias por permitirme hacer la pregunta. En realidad es una reflexión más que una pregunta. Yo soy vecina y por supuesto adoro las playas y el paisaje que esto conlleva. Y yo he visto que en esta mesa técnica que han estado muy bien explicándonos cada una de las características para estabilizar la playa desde la perspectiva de la arena, desde la perspectiva de la estructura física del manto de arena y del lecho marítimo, no se ha tenido en cuenta el paisaje, no se ha tenido en cuenta la línea de frontera que existe entre la playa y lo urbano, específicamente porque hubo una definición o una distinción de playas urbanas y playas no urbanas, pero la mayoría del litoral, sobre todo lo que afecta a los pueblos de Garraf, el pueblo de Sitges, tiene que ver con también la gestión del paisaje urbano en este caso, que hace de límite y que contiene a lo que decía él, por ejemplo, que son los servicios o todos los elementos que van a dar respuesta. Mi pregunta es si eso también incluye una solución general, no solamente desde el punto de vista de la estabilización de la playa en sí, sino de cómo se va a gestionar el paisaje y cómo se va a gestionar todo el perfil marítimo de playas que existen en el Garraf, digamos.
Tenim aquesta pregunta molt fresca. Si algú, breument, perquè tenim 6 o 7 preguntes i se'ns farà una mica llarg. Tot aquest tema que està doncs, relacionat amb el paisatge i la gestió. Qui ho vol respondre? Davant.
Jo mateix. Jo Davant, trobo Miquel. Que és una intervenció molt pertinent i no puc sinó estar-hi d'acord. O sigui, el paisatge de la costa, el paisatge litoral, tant urbà com natural, és un element importantíssim i que també ha de formar part d'aquesta governança i d'aquesta gestió en la qual em sembla que tots hi estem d'acord.
Això, i afegiria que això cada vegada té més importància. A les botigues fa uns anys no, diguem, es cuidava tota l'arena i es roturava tota la platja, ara des de fa uns anys que hi ha la zona dunar, amb vegetació dunar, que ara a més se li donarà més importància a la part dunar i una mica hi ha una part de cuidar el paisatge autèntic. Aquí a plaça hi ha una part que sí. És una...
El paisatge, però això és un focus de ferides constants amb els pinxos pels nens, per la gent gran que no sap si de veritat...
I no són plantes autòctones.
És que... I de fet, d'escombraries, perquè les escombraries no poden passar, s'atrapen allà i nosaltres a la guingueta s'hem de netejar els arbustos i tota la sorra perquè tupeja allà els plàstics i tota la història. O sigui, això, amb tot el meu desconeixement, i perdó per tothom per interrompre, però és que quan es pot fer el protegir, s'ha de baixar allà i veure qui està protegint això, perquè és una bogeria.
Molt bé, tampoc els experts de la taula crec que tinguin la resposta de l'abocador i la depuradora. Tindràs que esperar 6 mesos més. Me sabe mal. Potser aquí hi ha algú de l'Ajuntament que t'ho podrà dir al final de tot. A veure, responem, sisplau, ràpidament 3 o 4 preguntes. Ràpidament.
Sí, a veure.
Davant.
Aquest senyor que ha preguntat això de l'abocador de la Vall de Joan. Això està al terme municipal de Begues. Jo ho conec molt bé, jo visc a Begues, o sigui, visc aquí del sobre, a l'àtic. El problema, diguem, de fons és la pròpia estructura del massís damunt del qual hi ha aquest abocador. És un massís que és com un formatge de gruyère, és un massís càrstic, no, que en diem. I llavors, de manera natural, no sé, per exemple, a la cova de la Falconera, doncs ja hi havia surgències d'aigua dolça, que abans que parlàvem d'èpoques molt antigues, doncs hi havia vaixells que anaven allà per aprofitar l'aigua dolça. És el drenatge de tot aquest massís. I el tema de la Vall de Joan, doncs, en tant en quant la impermeabilització no és perfecta, doncs continuarà generant lixiviats. Solucions amb això? Costoses. Tècnicament n'hi poden haver, es poden provar, però són molt costoses.
Yo soy consciente de que se están haciendo, participo en todos los grupos que van al Vall de Sant Joan para ver la evolución de la impermeabilización.
Correcto.
Participo con el ayuntamiento también, con lo cual le agradezco a todos los que están haciendo, pero eso es un punto muy importante de contaminación que afecta a la calidad de las aguas
Que afecta a la calidad de las playas de Sitges. Y es por eso que lo toco en momento, no por otra cosa.
Sin ningún género de dudas.
Sí, sé que eso tiene una solución técnica difícil, pero Si queremos playas con banderas azules, si queremos que venga la gente a conocernos porque tenemos buenas playas, pues tengamos buenas playas y no contaminadas por un río.
Bé, digue'm.
Hi ha una altra que...
Davant.
Abans hem parlat de la bandera blava. I la bandera blava, hem dit i reconeixem que és la gent és la que més valora. Diguem, ambientalment, és lema del bo. Tingueu-ho clar. Que al final sempre és molt difícil trobar un equilibri entre el que demana la gent i la sostenibilitat perfecta del medi. Jo crec que en la mesura del possible s'intenta fer. Tampoc no hem de pensar que espècies invasores i conservació d'espais naturals i les invasores és una cosa que molt sovint se li va a les mans de l'Ajuntament. És més un tema d'altres administracions, no perquè l'Ajuntament faci una cosa o l'altra podrà fer massa.
Bé, pel que he anat anotant, espero que no em deixi res al tinter, però hi havia el tema del Ricard, que ens deia tot el tema de la biodiversitat, el mal que fa la draga. Algú el vol contestar?
Jo només vull, per acabar, només volia fer dues rodes reflexions. Amb el tema de lo que comentava el Ricard, jo només no vull entrar en debat, només dues coses. Una, els tràmits que hem de fer per poder fer alguna cosa avui en dia al litoral, a nivell ambiental, creu-me que són garantistes. També és veritat que qualsevol activitat humana que fem genera un impacte sobre el medi ambient. Una carretera, un passeig marítim, un carrer, qualsevol cosa que fem. En aquest municipi hi ha hagut anys que hem estat regenerant sorres el mes de juliol. I creieu-me que no és perquè l'Ajuntament no hagi impulsat la regeneració de sorres aquells anys, sinó és perquè cada any que fem una regeneració de sorres al mes de juliol, penseu que jo perdo un any de vida. Perquè els tràmits que s'han de fer, el nerviosisme al que ens sometan, la draga que ve o que no ve, clar, penseu que dragues no hi ha, vull dir, màquines retroexcavadores en podem trobar, però dragues no n'hi ha tantes. Vull dir, de dragues aquí el dia que toca i quan toca, bueno, no sé, l'Ajuntament en sap bastant. I ja per acabar només a la veïna del Garraf. Jo, si vostè aconsegueix el projecte per agafar les sorres de la platja del Garraf i portar-les a un altre lloc, jo li pago la draga.
No seria, fantàstic. Bé, em sembla i em sap greu que ens hem excedit una mica del temps, demano disculpes perquè el tema ha estat molt calent i molt interessant. Per acabar, petites conclusions, demanaré a cada expert que em faci un petit titular, un petit resum de les seves percepcions sobre la jornada, per exemple, doncs, en Jordi Gavarró. A curt termini, quina gestió ens garanteixes?
Una gestió millor. I jo crec que amb un fil conductor i amb una història i una experiència més interessant.
Molt bé. Miquel Canals, a veure, quines reflexions amb aquest intercanvi d'informació que hem fet ens pots extreure?
Sí,
relacionat amb la geologia, que és el teu tema principal.
Sí. Bueno, la geologia és el tema de fons. A veure, hi ha un grapat de coses que es podrien dir, però bueno, en direm només un, dos o tres com a molt. A veure, primer, com a país, som especialistes en córrer molt. De seguida ens activem i ens posem a córrer, però correm distàncies curtes. I llavors el que crec que convé més és córrer molt més bé i amb una mirada molt més llarga. Això toca directament amb el tema de la governança. Segona, qualsevol solució és temporal, perquè estem tractant amb un medi dinàmic. I per tant, no hi ha solucions màgiques. I la tercera i última és que crec que no ha sortit la paraula, però estava implícita en algunes intervencions, és que a mesura que anem ocupant l'espai litoral, la vulnerabilitat augmenta. És a dir, si ens posem allà on abans l'únic recorregut era, diguem, de les onades i de les deixalles que poguessin arribar i tal, doncs aleshores som, com a societat, com a municipi, molt més vulnerable. I això s'ha d'entendre, i res més.
Molt bé, gràcies. Jordi Villanueva, què hem de fer amb tants permisos i diplomàcia? Això ho podem simplificar una mica o costarà?
Tant de bo. I ho enllaço una mica amb la pregunta que m'ha fet abans en Ricard, no? No, Adrià, perdona.
Adrià, Adrià.
Xiringuito del Garraf, no? De les botigues. Val. Per sort, vosaltres ja teniu el tema en marxa, però, com qui diu, un nou establiment, o sigui, ara em diguessis, vull ficar un restaurant, no sé, una platja de Sitges, les Anquines, Terra Mar, aquí Sant Sebastià, et diria molt bé, però màxim pot tenir 300 metres quadrats, dels quals 150 tancats, la resta terrassa. No em demanis res més perquè la llei no em permet. Per tant, què podem fer per canviar-ho? Doncs dir que els que ja ho teniu, teniu molta sort de tenir una preexistència, la gent que ve nova i que vol aprofitar el domini públic per ficar una cosa, doncs no tindrà la mateixa sort que vosaltres. És més, tindran molts impediments, perquè vosaltres teniu una preexistència i aquesta gent haurà de passar per un seguit de controls i anàlisis i exàmens molt rigorosos que faran molt difícil que hi hagin nous restaurants a la sorra. I per tant, i enllaçant-ho amb això, com ha de ser el futur de les platges de Sitges? Sostenible i adaptatiu any a any a la realitat canviant del que és el litoral. És a dir, si un any tenim 70 metres de platja, doncs podrem gaudir-ne més i tenim més serveis. Si un any coincideix que dos mesos abans ve un temporal com el Glòria i ens queden 10 metres de platja, haurem de repensar quin model atendrem aquell any. No podrà ser cada any tenir... Clar, és que aquí ho hem fet sempre així. El dret consuetudinari no funciona amb la platja. Malauradament, no és, com que aquí ho fèiem així fa 30 anys, ho hem de continuar fent com ara. No, ens hem d'adaptar a la realitat canviant i veure el que hi ha. I referent a les casetes del Garraf, no es preocupi que demà ens veiem amb el senyor Rocha, ¿vale? Parlarem amb ell, però com vostè sap, l'any 51 va venir el Ministeri amb una grua i les casetes que va poder les va aixecar perquè ja entrava la sorra. Per tant, que arribi sorra a les casetes del Garraf és una cosa habitual. No ens preocupem, que segur que ja trobarem la solució o el Marcel l'emportarà una altra vegada.
Al final hauran d'aixecar més les casetes i arribarà a Vegas. Bé, Oriol García, ahir es va fer un debat a l'Ajuntament sobre el tema dels efectes d'aquest Glòria i crec que es va arribar a la conclusió de que es vol apostar per les dragues. No? Regenerar amb dragues? Això he entès jo? No? No? I han dit que això a càrrec del Ministeri. Això tampoc ho he entès bé. Hauré de revisar els tuits que he vist de l'Ajuntament.
No, tampoc.
Molt bé. Maricel, en aquest cas. Bé, doncs, no sé, no t'ha arribat cap encàrrec encara.
No, no. No, però bueno, jo per concloure, més enllà de diguéssim, del local aquest any o no, que diria que tindreu platja, estic ara convençut que tindreu platja. Jo l'únic que voldria és primer agrair que estigueu aquí també aquestes hores escoltant, que si la sorra va cap aquí o cap allà també té la seva guassa, però simplement una última reflexió. Jo crec que com a societat, com a individus, hem de demanar en el que és la franja litoral, hem de demanar coordinació entre administracions, diligència als tècnics, que els tècnics sapiguem fer bé la feina, que ens coordinem bé i que les administracions coordinin i impulsin, però també com a ciutadans hauríem de ser capaços d'adaptar les nostres demandes sobre aquesta franja tan dèbil a el que realment aquesta franja ens pot donar, més enllà de dir jo vull una platja aquí davant de casa meva i queixar-nos, que no dic que sigui el cas, però queixar-nos a l'Ajuntament o a qui sigui de que no porta sorra a la platja que jo vull anar-hi i a vegades diguéssim que les nostres demandes intentar que tinguin coherència amb el medi natural que ens envolta, que és molt bonic, però que és el que tenim a la conca mediterrània.
Molt bé. Finalment, ja doncs, gairebé per acabar, en Manel Martínez, des de l'Associació de Turisme. Tenim garantit totes les llicències de guinguetes i tot? O està no, molt complicat?
És que l'Associació de Platges té molts problemes. A part, el més greu és, primer, ho han dit, el tema de l'aportació de sorra. Si hi haurà o no haurà. Si no hi ha una aportació de sorra, segurament que la Generalitat, que ja vindrà en la retallada, ja estem dient que només es queda un mes, doncs normal, no normal. La preocupació nostra és quines concessions no es podran o no, dintre la resolució no seran autoritzades. I això nosaltres, doncs, a darrere, hòstia, visquem doncs, famílies senceres que estan esperant aquesta resolució favorable per començar la temporada. I això és una gran preocupació per part de la solució. Dit això, a l'espera de que vingui sorra suficient perquè la Generalitat doni aquest posicionament positiu, perquè sabem, i ho sabeu, alguna vindrà, no la mancança que n'hi ha o la necessitat d'algunes platges, com la Bassa Rodona, és una de les que més afectades estan. Si no es fa alguna actuació, jo demanaria, i ho han dit, la sorra del Garraf directament en camions i cap a la Bassa Rodona, que això s'havia fet també el 2017 a Sitges. Hem agafat camions i les hem portat de les botigues perquè hi ha una molta quantitat de sorra, però si hi ha ara una necessitat, un input totalment agarrat, doncs que vingui cap aquí. Dit això, després, a l'home, no ho sabia, lo de la platja Sant Sebastià, igual vostè com sitgetà, és gran coneixedor que tenim moltes platges, bueno, vale, jo li dic, escolti'm, també hi ha platges que a través de la xarxa social són superreconegudes, vale? No, però la xarxa social sí, que és important també.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, ho hem de deixar aquí i esperem que hi hagi un nou debat un dia. Moltes gràcies.